Bona nit, són les 9. Ja tenim TGV de Tarragona a Lleida i de Lleida a Tarragona, i més enllà. De la mateixa manera que en el seu dia l'eix transversal, la C25, va potenciar el contacte amb els ciutadans de Lleida, de Vic o de Girona, ara també Tarragona i la Terra Ferma estan unides sense necessitat d'agafar el vehicle, això sí. Un tren, quan va segur, és ideal per les distàncies mitjanes. Els beneficis d'aquest AVE, que a poc va acostant-se a Barcelona, seran innegables per la vertebració humana del país i, sobretot, també per les petites felicitats de ser en un lloc i mitja hora després ser-ne a un altre. Un tren és la distància més dolça entre dos punts, però un tren és també un món de sensacions lineals que queden en la memòria de la gent. Avui el tren que acaba d'inaugurar-se demostra les seves mancances, però porta la seva velocitat i la seva competitivitat respecte a altres mitjans de transport. El temps no sempre és or, però ajuda a viure la vida amb una intensitat que ens enriqueix. Benvingut AVE, doncs, encara que sigui tan tard. De la tardança ja no ens en recordarem d'aquí una mica, però comença ara una història de l'alta velocitat a Catalunya. I això, d'aquí uns anys, serà l'origen de no poques històries. Avui, moltes d'aquestes històries, encara que siguin menudes, han començat a rodar. Què tal? Bona nit, aquest és el Cafè de la República, número 227. El dia com avui de l'any 1996 ens va deixar Marcello Mastroianni. I avui a 3:15 del matí, a l'Hospital de l'Aliança de Lleida, ha nascut un nen que es diu Pol. Comencem aquest Cafè de la República amb un pensament d'Oscar Wilde, que diu: què és un cínic? És un home que sap el preu de cada cosa, però que no coneix el valor de cap. A la Diagonal de Barcelona, un taxi ocupat para per recollir una dona que no sap que dintre l'espera l'home de la seva vida.
El Cafè de la República, Catalunya Ràdio, amb Joan Barril.
Què tal, Pere, com anem?
Molt bona nit, senyor Joan Barril, com estàs?
Molt bona nit i molt content de veure't aquí, perquè ara que pensava aquests dies, amb tot això d'Air Madrid i aquesta història, dic, ostres, el Pere hi ha anat molt amb Air Madrid, eh?
No, només una vegada, eh?
Però suficient, Pot ser una vegada o mai, eh?
Anava a dir aquest estiu, però en realitat va ser aquesta tardor, atès que vaig fer vacances a la tardor, Vaig tenir el gust de viatjar...
Explica-m'ho.
El què? Què vols saber?
Home, com es viatja amb Air Madrid, perquè ara ja ningú no podrà viatjar.
A l'anar un dia tirats a Madrid, que trobo que és poquet, veient com està el pati, i al tornar se'ns va escapar una connexió que no volien pagar, però a part d'això, un servei millorable, eh?
Bé, molt bé, això, o sigui, PortAventura i Armadell, sí, no? Però PortAventura, com a mínim, surts bé.
A la conclusió que vaig arribar després de parlar amb l'equip de la tripulació de Criu, eh? És que enganyen, Criu, no només els, enganyen no només els seus clients, a qui menteixen, sinó que també menteixen a les pobres hostesses i a la gent que treballa per ells. Amb la cosa de les hores, ara saldrà l'avió, ara no saldrà, o sigui que diguéssim que la mentida la practiquen amb facilitat.
Podria ser que una de les grans mentides és de que diguessin ara anem a volar i en realitat et quedessis al mateix lloc, vaja, que no volessis mai.
Això va passar al tornar també, va haver un moment que l'avió va començar a marxar i va dir, ui, no, hem de fer un reset, i van apagar tots els llums de l'avió, diu, hay que hacer un reset con l'ordenador, i vaig dir, no anem bé si hem de fer un reset amb l'ordenador.
El passatge no és el passatge qualsevol, és el passatge del terror.
Sí,
que
va, sí, força distret, eh?
Molt bé, anem a altres coses també curioses que semblen tretes d'una pel·lícula d'aquestes així d'espies. Comencem amb un curiós misteri telefònic. Vigilin quan parlen per telèfon i no volen que se n'assabenti la gent. Vigilen això perquè els jutges, doncs, de vegades intervenen als telèfons, eh? Això té a veure amb el cas Andratx. Vaja, si vostès no són ni alcaldes ni consellers d'Interior, tranquils. Recordaran vostès que ahir els vam explicar que el conseller d'Interior, Balear, que per cert és el secretari del Partit Popular de les Illes, va trucar a l'alcalde d'Andratx poc abans que el detinguessin. I no va ser allò per dir, bueno, que vagi bé a l'ombra. No, no, era una trucada simpàtica i una trucada una mica advertint-lo, no? Ahir el conseller José María Rodríguez negava haver avisat l'alcalde de la imminent arribada de la policia per detenir-lo. Avui, però, hem sabut que tenia el telèfon punxat per la fiscalia i la conversa, ves per on, ha sortit publicada.
I resulta que en Rodríguez li va dir a l'alcalde en castellà la informació és que serà avui, però no sé, cal esperar esdeveniments.
I els esdeveniments estaven a la porta, toc-toc, alto la Guàrdia Civil.
Tot i això, el conseller i secretari general del Partit Popular a les Illes avui seguien negant haver posat en alerta l'alcalde.
Yo lo que mantengo es que yo no denuncié nada al señor Hidalgo. No denuncié ninguna cuestión que estuviera determinada. Lo único que le dije, no voy a repetirlo, es que había un rumor de que el fiscal iba a poner ante el juez una propuesta de auto que si se confirmaba por el juez tendría que dimitir.
Ara entenem una mica aquella visita estranya del senyor Matas, president de les Illes Balears, al fiscal general de l'Estat, dient, bueno, és que hi haurà alguna cosa més, ho dic per avisar-ho, no?, però perquè els avisi vostè d'alguna manera, no? No s'entenia sinó aquest candor demostrat pel senyor Matas.
Sí, com sigui, aquest afer ha tornat a provocar un nou capítol de picabaralla entre el PP i el PSOE. Eduardo Zaplana, el portaveu popular, resumia així la situació.
Utilización de medios del Estado con fines perversos nunca lo hizo el Partido Popular estando en el gobierno. Y estos supuestos, tanto intervención dudosa, artificial y muy probablemente con fines e intenciones políticas, solamente se dan cuando gobierna el Partido Socialista.
Home, Zaplana té bastanta gràcia perquè en la seva tirallonga d'adjectius, això dels fines perversos, home, que el fiscal general de l'Estat intenti acabar amb un delicte, no sabem si és un fin perverso. Al final encara resultarà que els fines perversos són investigar el crim i no pas el crim, que deu ser una cosa molt virtuosa. Però el PSOE l'ha incontestat, no?
Doncs sí, des del Partit Socialista, Diego López Garrido demanava dimissions.
La reacció del Partit Popular és, en vez de destituir a esos cargos y a otros también implicados en la Comunidad Valenciana, en Madrid, en otras comunidades autónomas, pedir que comparezca el fiscal general del Estado porque les parece que esto es un Estado policial. Es realmente insólito.
Deixem aquest cau de transparència i bon govern, que és l'Ajuntament d'Andratx, i parlem ara del procés de pau.
Home, jo em preguntaria com està això del proceso, eh? Doncs per a José Guíbar, del PNB, José Guíbar és un personatge del PNB que és el que està més connectat amb el món aquest, diguem-ne, a Berzale, ell sempre hi és, no? Doncs José Guíbar diu que pot haver-hi una reunió ETA-govern a principis d'any. O sigui, dintre del que significa aquesta paràlisi que semblava que hi havia en el proceso, Guíbar avui ha donat una mica d'aire.
Eta momentu honetan atzea berriz.
Si en aquest moment es fa un intent per recuperar els pilars que van possibilitar l'alto el foc, el govern espanyol i ETA, de la mà d'intermediaris o amb mitjancers, es tornaran a reunir a principis d'any i sabrem si el procés té prou oxigen perquè continuï endavant.
Aurrera indezan.
Hem de recordar que aquest divendres Zapatero i Rajoy s'entrevisten a la Moncloa amb aquest tema damunt la taula. Tot i això, el ministre de l'Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, creu que no hi haurà cap novetat significativa per part d'ETA.
No lo sé y creo que no lo sabe nadie. Es decir, hay todo tipo de especulaciones sobre si hay un comunicado o no. No lo sé. Yo creo que no va a haberlo, pero no tengo ninguna información. Es una pura especulación, como otras muchas que hay.
Bé, ens pensàvem que Zapatero i Rajoy s'entrevistaven a la Moncloa aquest divendres, però no per parlar d'ETA, però si no n'han parlat mai d'ETA, si fa 9 mesos que no parlen, sinó per intercanviar-se els dècims de loteria, perquè el dia 22 és quan toca la loteria, això és una cosa que ja saben que germana a tothom, Zapatero, Rajoy, el que convingui. Però no, potser fins i tot parlen del famós proceso. Anem a altra qüestió, parlàvem de trens, parlarem de trens, ara anem a parlar amb les carreteres. Segons un estudi del RAC, una de cada tres carreteres té trams amb un risc alt o molt alt de sinistralitat. Han analitzat més de 6.000 quilòmetres de la xarxa viària catalana.
Malgrat això, entre el 2003 i el 2005, la sinistralitat ha baixat a les carreteres catalanes en conjunt i especialment al que són els punts més negres. En els 10 trams més perillosos de la xarxa viària, el nombre d'accidents ha caigut un 9%.
No és molt, però déu-n'hi-do. De les carreteres, doncs, a les vies de tren, volem saber com ha anat el primer dia de funcionament comercial del tren d'alta velocitat entre Tarragona i Lleida.
Hi ha hagut normalitat i puntualitat a tots els combois i satisfacció entre qui ha estrenat la línia. Menys, això sí, els que volien agafar a primera hora del matí un autobús entre l'estació del Camp de Tarragona i Reus.
He vist que el que se suposava que tenia que arribar cap a, i anar cap a Reus no arribava. He vingut aquí a informació i diuen que no en saben res d'autobusos cap a Reus, cap a Tarragona sí que estan programats, però cap a Reus no. Així que em tocarà o esperar-me o agafar un taxi.
Bé, el problema ha estat ben senzill. En ser el primer dia, el conductor de l'autobús s'ha equivocat i quan anava per autopista, senzillament no ha trobat l'estació del TGV del Camp de Tarragona.
Aquestes coses sempre passen. En els avions, el més difícil sembla ser que s'emboli un avió, però, en canvi, el més fàcil és que es perdin les maletes. En el cas del tren, el més difícil és que el tren vagi a la velocitat que ha d'anar, però el més difícil sembla ser que l'autobús arribi a l'estació. Del tren a l'aire, doncs, un grup de 80 passatgers afectats pel tancament d'Air Madrid s'han amotinat a l'aeroport de Madrid, naturalment bloquejant una porta d'accés. La policia què ha de fer? Doncs desallotjar-los.
A Catalunya hem de dir que ja s'han presentat més de 2.500 queixes contra aquesta aerolínia.
La teva també? O no?
Ja es va presentar fa temps.
Ja es va presentar. Sí. Els dos partits enfrontats a Palestina demanen les faccions armades que aturin l'espiral de violència, la qual cosa és molt fàcil de dir i molt difícil de fer. Per què? Perquè aquesta espiral de violència podria desembocar en una guerra civil, tenint en compte que potser ja hi són. Encara no se n'adonen.
I justament el Fatah i Hamas volen evitar de totes aquesta confrontació civil. El primer ministre palestí, Ismail Haniyeh, ha comparegut avui per primer cop i ha acusat el president Abbas d'haver convocat unes eleccions il·legals.
Hi ha una decisió tàcita per fer fracassar el govern i els nord-americans són els que han impulsat aquesta política.
El govern ha aprovat un dels projectes estrella de la Conselleria de Cultura que no es va aprovar pels pèls a l'anterior legislatura. Ja saben allò de que hem d'aprovar un referèndum, votes que sí, votes que no, mira fora del govern i així es va quedar la cosa. Doncs bé, ara tornem-hi, anem a refer tot allò que estava a punt de ser llei i ara tard o d'hora ho serà. Es tracta de la llei del Consell de Cultura i les Arts.
Aquest serà un organisme format per 14 persones escollides pel president i conformades pel Parlament, que marcaran les línies mestres de la política cultural de la Generalitat. El conseller Tresserres justifica la llei pel canvi que representarà en la manera d'entendre la cultura.
La llei en aquests moments recull els seus aspectes bàsics, és a dir, crea un organisme que és independent respecte del govern pel que fa a administrar els recursos destinats a la creació, que es relaciona amb el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, que tindrà una assignació pressupostària destinada a aquest suport a la creació. Això és importantíssim. Això és un canvi de model de gestió en els departaments de cultura i que respon a reivindicació, com els dic, històrica.
Per cert, que aquesta nit estarem pendent de dos esdeveniments culturals que avui se celebren. D'una banda, el Gremi d'Editors de Catalunya atorga aquesta nit els seus guardons dins la nit de l'edició. De l'altra, el Gran Teatre del Liceu s'hi fa aquesta nit la gala dels 5è Premis Barcelona de Cinema, que atorga la indústria cinematogràfica catalana. A partir de les 10 connectarem en directe amb tots dos esdeveniments. I anem ara a saber què passa amb el temps. Estimat Francesc Mauri, com anem?
Bona nit, estimat Joan Barril.
Doncs mira, sàpigues que avui, ja ho saps, vaja, l'Institut Espanyol de Meteorologia ha donat xifres i resulta que l'any 2006 ha estat l'any més calorós d'ençà que s'entenen dades. Home, no sé si hem d'estar preocupats, però aquí anem gairebé amb pai-pai, tu.
Aviam, passa que segurament han agafat una sèrie d'observatoris. Probablement això no sigui així a tota la geografia peninsular o insular. De tota manera, no he tingut a la mà doncs, totes les dades, ni de bon tros, i el que farà el Servei Meteorològic de Catalunya segurament és esperar el 31 de desembre doncs, per fer balanç, números, però probablement a Catalunya estaríem en l'any més càlid o entre els tres primers. De tota manera, 31 de desembre ho sabrem. Això sí, hi ha una evidència, és que de moment, durant aquest 2006, en alguns observatoris catalans, hi ha hagut tres mesos que han estat els més càlids des de que es tenen registres, dels últims 70-80 anys en alguns observatoris. Això vol dir que, si no recordo malament, el novembre ha estat el més càlid, el juliol en alguns punts ja ho va ser, i si no recordo malament va ser l'abril també, i tot això suma, i suma moltíssim. Bé, ja ho veurem la primera setmana de gener o els 10 primers dies, a veure quin balanç podem fer. I això pel que fa a temps passat, pel que fa a temps futur, o més ben dit, pel que fa a temps present, fred, i pel que fa a temps futur, els pròxims 5 o 6 dies, força fred. Fred ben viu a tot Catalunya, ni de bon tros excepcional, però un fred que no es queda curt. Ara mateix, valors fregant el 0 graus o per sota, a diversos punts del Pirineu, Prepirineu, la Catalunya interior, alguns punts del prelitoral, no tot arreu igual, i això sí, s'ha d'anar tapant a molts sectors de la costa i prelitoral, això indiquen els mapes del temps, tot i que en alguns punts encara això no passa, però creiem que ho acabarà passant i aquesta nit matinada i fins demà mig matí, doncs aquests núvols a la costa i prelitoral poden ser presents amb alguna gota, i si això s'acaba produint, cota de neu 700 metres. De cara a demà a la tarda ja s'aclariria altre cop més a gran part de Catalunya, i atenció, demà la situació marítima, força alterada amb vent de gregal moderat i un atxa que pot arribar a les costes del delta de l'Ebre fins a 3 metres d'alçada.
Gràcies, Francesc Mauri. Fins d'aquí una estona. Mirarem de no embarcar-nos aquesta nit.
Millor que no, sobretot demà.
Gràcies, adéu-siau.
Bona nit.